I avui tenim amb nosaltres, com sempre, el Xavier Batalla. Què tal, Xavier? Com anem?
Hola, bona nit.
Anem a parlar d'una bonica península, Crimea, concretament. Una península que ens dona dos records, perquè no hi hem estat mai, jo no hi he estat mai, vaja, no sé tu.
No, tampoc.
Doncs un d'elles és aquella escena de la pel·lícula d'Eisenstein, les escalinates d'Odessa, i després la pròpia guerra de Crimea, que és una guerra d'aquelles que es tira, vaja, que va molt endarrere, del segle XIX, i també que era un lloc on anava la nomenclatura russa a passar les vacances, no? A les seves datxes. Doncs molt bé, Rússia i Ucraïna han acordat mantenir 25 anys més la presència de la flota naval russa a Crimea, al sud ucraïnès, i clar, això és important perquè l'única forma que tenen de sortir a la mar Mediterrània és per allà. A canvi, però, Rússia rebaixarà un 30% el preu del gas que fa arribar a Ucraïna. És el principal acord que ha sorgit de la trobada que han mantingut els presidents Dmitri Medvedev i Viktor Yanukovych, un acord que sembla més polític que no pas econòmic. Com ho valores, això? O sigui, 30 monedes és el que va pagar el Sanedrí a Judas per trair, i ara el 30% del preu del gas.
Bé, per entendre què passa en les relacions entre Ucraïna i la Rússia de Medvedev i Putin, es pot recórrer a un acudit dels temps soviètics, que encara jo crec que ho explica perfectament. A l'època, durant la Guerra Freda, la selecció nacional de futbol d'Hongria es va fer un partit contra la selecció nacional de la Unió Soviètica i va guanyar. A l'endemà, el govern hongarès comunista va rebre un telegrama del Kremlin que deia: felicitacions, stop. Petroli, stop. Gas, stop. Era la manera de fer entendre als hongaresos qui tenia la paella pel mànec. Bé, és exactament el que passa ara. Sobretot tenint en compte que Rússia ara encara té més poder del que el tenia abans en referent al gas natural i al petroli. Bé, això és un factor que explica el que ha passat. L'altre factor és que a les eleccions que es van fer a començaments d'aquest any va guanyar el candidat prorrus. Ucraïna, com se sap, és un país profundament dividit, té una meitat prooccidental i una altra meitat prorussa. La història, l'economia dicta aquesta situació. I Yanukovych, és el actual president, és un president que ha estat sempre prorrus, en contra de l'anterior president, Yushchenko, també Viktor Yushchenko, que era prooccidental. Ucraïna té una península, que és Crimea, com has dit abans, que va ser un regal de Nikita Khrushchev. Era territori rus i ho va passar a Ucraïna. Durant l'etapa de la revolució de Taronja, presidida per Yushchenko, és a dir, l'anterior president, Rússia va amenaçar si continuava l'hostilitat cap a Rússia, que podria demanar la devolució de Crimea. Crimea és important, com has dit, perquè té el port de Sebastopol, hi ha una base que és la utilitzada històricament per la flota soviètica per tenir sortida les aigües calentes del Mediterrani. Hi ha un acord pel qual la flota russa i abans soviètica podria utilitzar aquesta base fins a l'any 2017. Contínuament, el president anterior, prooccidental, periòdicament anava dient que no renovaria el contracte. Bé, al final, com en el cas del partit de futbol entre Hongria i la Unió Soviètica, Moscou ha recordat, ha felicitat Yanukovych per la seva victòria, però també, a part que és prorrus, li ha recordat que sense petroli, sense gas natural, Ucraïna difícilment pot ser viable.
Vaja, doncs això és evident, no? No hi haurà gas si no deixes que hi hagi la flota allà del Mediterrani.
Hi ha canvi de gas.
Perquè no hi hauria una alternativa. O és Sebastopol o res, no? Perquè no anirem ara, no aniran els russos a buscar aixopluc a Geòrgia i a aquests llocs, no?
No, els russos estan fent l'obsessió de la Unió Soviètica, que és, com se sap, el país, o el Rússia actual, és el país més gran del món. Sempre durant la Guerra Freda, quan es deia Unió Soviètica, estava obsessionada que estava encerclada, i és veritat, tot i ser el país més gran del món o l'imperi més gran del món, estava encerclada per bases americanes. La seva obsessió era la sortida a les aigües calentes, per les aigües calentes, perquè durant l'hivern la part tot de Vladivostok i de més està tancada, i no diguem ja la Sibèria i l'estret de Bering i tal, per sempre els soviètics han buscat aigua calenta, i clar, Sebastopol li dona aquesta possibilitat, de la mateixa manera que també la guerra d'Afganistan es podia explicar així. Llavors, en aquest sentit, ara Rússia el que es garanteix 25 anys més, i el fet de que Yanukovych no tindrà la tentació de demanar que Ucraïna entri a l'OTAN. És a dir, Rússia continua tenint la seva esfera d'influència en el que era l'Europa de l'est comunista.
Queda clar, doncs, els jerarques russos podran seguir anant a les seves datxes d'estiueig a la península de Crimea. Un dia hi anirem.
I en aigua calenta, gràcies al gas natural rus.
Exacte. Gràcies, Xavier Batalla. Anem ara amb la Mercè Folch a veure les titulars.